La tertúlia esportiva amb Carme Reverte.
Són les 12 i 12 minuts, moment de començar la tercera hora pel que fa al Sant Cugat a Fons, i ho fem amb la tertúlia esportiva, com cada dilluns. Donem pas a la Carme Reverte. Bon dia, Carme.
Molt bon dia, Sergi. Què tal?
De què parlareu avui?
Avui? De futbol. Què vols que parlem?
Un altre tema?
Futbol.
Futbol, futbol i més futbol.
Futbol, doncs futbol i més futbol. Vinga, i una mica, una mica de política també.
No m'ho crec.
Sí, senyor. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Avui ens acompanyen, anem molt ràpidament a les presentacions, Josep Maria Félez, molt bon dia.
Bon dia.
Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
I el nostre redactor, en Joan García. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Començarem donant la benvinguda novament a Josep Maria Félez, que feia dies que l'havien posat una creu a la llista,
sí.
Justificada, però no l'hem pogut tenir amb nosaltres, i aprofitem també per felicitar-lo per l'ascens de l'equip amateur a tercera. Ahir vas anar al partit de tornada,
sí,
no?
Sí, el d'anada i el de tornada, i aquest de tornada sobretot va ser molt dur, com acostumen a ser aquestes promocions que es fan, si una miqueta que no ho veig gaire clar, són duríssimes, perquè segons el camp que et toqui, pues, aleshores la gent va més o menys, no? I en aquest cas era un camp de terra, que llavors els nostres ja no saben jugar en terra, perquè s'ha posat de moda això de la gespa, i bé, i aleshores ells van anar, no com a bruts ni moments, sinó com a, força, anar-hi, a través d'una afició que el camp estava bastant abarrotat, i aleshores ells apretava moltíssim, i nosaltres, tenint en compte la plantilla de nois joves que són entre 20 i 24 anys, bé, penso que diria que la promoció els hi va anar una miqueta gran, en el sentit que els nervis van apoderar una miqueta dels nostres, no? I aleshores defendre's amb aquell estat que estaven dintre del terreny de joc, doncs va costar moltíssim.
Ho heu celebrat?
Doncs bueno, ho van celebrar ahir mateix ja a la dutxa, i jo me'n vaig tenir que anar, ja tenia el problema a casa, i aleshores, bé, hem quedat per més endavant de celebrar-ho, evidentment. Sí, sí.
Sí? Fareu sí, alguna cosa especial?
Sí, suposo que sí. El sopar per descomptat, perquè s'ho mereixen, perquè a més tenien en compte que és una temporada que és un premi amb una regularitat, tenien en compte que vam fer un equip nou totalment, i vam arrencar tard, i ens ha fet falta 3 punts només per l'ascens directe. Per tant, vol dir que aquests nanos han anat dia a dia, i a més amb aquestes categories arribar a un final de temporada tenim 23 jugadors de plantilla i entrenaran els 23, ja diu molt en favor dels xavals.
I això per l'any que ve es traduirà en mantenir l'equip, sí, en mantenir el tècnic, o com anirà?
El tècnic per descomptat, l'equip també, sempre pot haver-hi alguna baixa o una alta, les altes són les que tal com ens hem proposat amb l'escola de futbol nostra, és l'equip juvenil que passin, jugaran nosaltres, el primer equip. No anirem a fitxar jugadors de fora ni moments. Uh-huh. I penso, en aquests moments estic convençut, tal com està l'equip, perquè són jugadors de qualitat i tal, depèn també del grup, evidentment, penso que l'any que ve lluitarem a dalt. Lluitarem pels puestos de dalt de la tercera catalana. No dic que pugem ni moments, perquè és difícil, però lluitarem entre els 5 i 6 puestos primers.
Joan.
Això és el meu començament.
I hi haurà, suposo, petició a la Federació Catalana, la delegació de Terrassa, per canviar de grup, és a dir,
evidentment.
Grup de Terrassa i Sabadell prohibit, no?
Evidentment, perquè una de les coses que nosaltres ens ha demostrat, i ho ha demostrat els números, no el que vingui jo qui ho digui, és que, per exemple, diguéssim, no hem tingut ni una targeta vermella en tota la temporada, ni dues grogues, o sigui, cap expulsió ni una. Per tant, nosaltres anem a jugar al futbol, i el jugar al futbol implica que no es pot anar amb aquests grups de Terrassa i Sabadell, que és anar a la guerra, i des d'aquí ho critico i ho diguéssim, puntualitzo moltíssim, que és anar a la guerra cada setmana amb aquests clubs de Terrassa i Sabadell.
I quin és el grup que juga a futbol?
Doncs hi ha a Vallès, cap a la part de Granollers hi ha un grup, o sigui, cap al Vallès Oriental. Després,
és on està el Júnior B aquest any, que van demanar el canvi de grup.
Exactament, estan ells allà. Després tens cap a la costa hi ha un grup que altre, però sempre hi ha algun equip dintre d'aquests grups que et fa mal o no, no? Però hi ha un parell o tres de grups que es pot anar. Barcelona tampoc.
El que passa és que el Júnior B va demanar el canvi pel Sant Celoni. El Sant Celoni venia aquí a Sabadell i Terrassa perquè es pensaven que seria més fàcil pujar.
És una permuta, que es diu, sí.
Sí. I a Sant Celoni
no li voldrà tornar.
No saben el que han fet, eh? Han fet un intercanvi...
Dolent.
Sí, molt dolent, eh?
Sí, és molt difícil, també t'ho dic, eh? Perquè, a més, tenint en compte els descensos que hi ha hagut por ahí, ja agafa-te'n, eh? Agafa't.
Bueno, i ara espereu, perquè ja tenim enllestida una promoció, però ens queda una altra, que és la del Sanku, que juga a pujar a Primera Catalana.
És molt dura, també.
A veure si la plaça que hem perdut amb el Júnior la podem recuperar amb el Sanku. Hi haurà un intercanvi, però estaria, crec que hauria de ser així, estaria molt bé que tinguéssim un equip de Sanku almenys a Primera Catalana, perquè si no estem perdent nivell amb tantes escoles, tants clubs i tanta gent dedicada al futbol a la ciutat.
Penso que es va unificant una miqueta tot també, eh? Penso que aquest any que ve no hi haurà l'inscripció de clubs que hi ha, tampoc. Penso, que cada vegada va fuixant una miqueta més i hi haurà més, com se diu, fusions, hi ha més fusions, perquè és que no es pot aguantar això, el món del futbol és molt car, a més és molt car, i s'ha d'inventar, reinventar alguna cosa, que no és inventar, sinó és reinventar, i en aquest cas, de part de fusions, és que els clubs tindran menys equips.
Què vols dir amb fusions?
Fusions entre clubs, que ha hagut moltes, Can Rull, Ramon Ronchoni...
Pensava que m'estaves parlant de fusions a Sant Cugat. Dic, a veure, aquí s'està...
Bé, jo fa 25 anys que vaig dir això de les fusions, i vam estar en una xerrada de clubs, no sé si en recordeu, a la penya vam fer una trobada dels equips de Sant Cugat, de regional, fa molts anys, això, tinc les fotografies que ho demostra i tal, i vam parlar de la fusió de clubs, i això a Sant Cugat és impossible, és inviable.
Per?
Perquè no, els que són Sant Cugat són contra la penya, els de penya són contra el Sant Cugat, el Júnior contra els dos.
Però això a tot arreu seria inviable, llavors.
No, no tant. A Polinyà va haver un club, no van arribar a un acord, es va fundar l'Atlètic Polinyà i un dels dos va desaparèixer.
A Cerdanyola s'ha fet.
Sí, a Cerdanyola es va fer.
I ve raó d'això que es va parlar de la penya, perquè a Cerdanyola ja fa 20 i tants anys que el regidor d'esports m'ho va dir que ho faria.
I Barberà i Andalusia també.
Exactament, molts clubs, molts. Sant Cugat no ho veig viable amb les persones que estem al capdavant de futbol.
Perquè no voleu?
Bé,
jo
he parlat ara, és la segona o tercera vegada que ho parlo. Els altres no parlen ningú. O sigui, jo accepto parlar-ho. Els altres no ho parlen mai.
Ni no, si vols ho parlem un dia tots.
Bueno, per què no?
Ho podríem proposar.
Per què no, evidentment, no? Sí.
Estaria bé, perquè és un tema interessant, és un tema interessant.
Sant Cugat, amb el potencial futbolístic que té, de persones i de gent, i de jugadors per descomptat, sobretot de persones, parlo a nivell directiu, que és el que jo toco més, no? El Sant Cugat podria estar, no tinc cap primera divisió perquè seria una miqueta això, però segona divisió per descomptat, una població de 84.000 habitants, amb personal tant tècnic, deportiu, directiu, de tot àmbit, estaria a segona divisió tranquil·lament.
Amb un equip...
I amb una instal·lació com Déu mana.
Un equip sense
poder. Amb una instal·lació com Déu mana i adequada per una ciutat com Sant Cugat.
Reclamaries llavors un camp nou?
Evidentment. Igual que antigament es volia fer un estadi per 15.000 persones i no va ser efectiva a l'època del Foix, doncs per què? Perquè no era viable fer un estadi de 15.000 persones, doncs penso que no fa falta, però un de 5 o 6.000 o 7.000 sí, es podria fer, no?
Home, ho podem estudiar.
Home, hi ha un Villarreal que ha arribat a primera divisió i em sembla que té menys habitants que Sant Cugat.
Sí, sí.
Sí, sí, el poble està... Vull dir està que... cascau, pràcticament.
És que
el centre, sobretot.
També hem de dir si això li interessa a l'Ajuntament, no?
Bé, això és un dels programes de l'Ajuntament, d'aquestes taules que estem fent, ara estem formant, que és la taula de model esportiu. Si l'Ajuntament, no, jo ho he criticat diverses vegades, si l'Ajuntament no ens diu quin model esportiu volem, no pots contestar res, tu.
Home, jo crec que les entitats en aquest cas també teniu molt a dir. Pues és a dir, heu de participar. No és que l'Ajuntament, ell pot marcar unes directrius, però també depèn molt de les entitats, de la vostra participació, de la vostra... de que us involucreu en els...
Tu creus que les entitats de Sant Cugat no estan involucrades?
No, jo no estic dient que no ho estiguin.
No ho estiguin. Apretem moltíssim.
Però aneu tots a una?
No. Ah. Aquest és un dels problemes. Però és que ja procuren que
no aniguem... mira pels seus interessos.
Sí, cadascú mira pels seus interessos, perquè així ens han marcat una política territorial en aquest sentit. Cada un per ell va millor. I si hi ha el qual, quan te regrupes una miqueta, et surt el regidor de turn que et diu que no podem créixer més. Això va passar fa 2 anys, eh? Vull dir que, cuidado, això és importantíssim.
Però aquí ningú no ha fet cas.
Bé, gràcies a Déu no s'ha fet cas ja i aleshores hem anat apretant. Però és un problema de polític i deportiu, els de l'esport ens hem de posar juntar i parlar en aquest tema i sobretot l'Ajuntament ha de dir el model esportiu. que això no... Passem tots una miqueta d'aquest tema.
Doncs mira, estem parlant d'un tema prou interessant.
Ja en coneixem i fa 30 anys. Ja s'ha avisat tu que parlaríem de política.
Sí, sí, no era precisament aquest el tema, però...
Estàs lligat amb la política, eh?
Però la veritat és que sí.
Tens un vòlei que ha pujat, tens un rugby que... En fi, una sèrie de...
També ha pujat.
Humble, exacte. Tens un futbol sala, uns derbis impressionants a Divisió d'Honor. Escolta... Sant Cugat té un potencial deportiu impressionant, és que és impressionant si veieu a tots els clubs, que em sembla que només falta un parell o tres d'esports.
Ara que dius això de...
Amb atletisme també s'està fent una fasca.
Sí, l'atletisme ha crescut molt. Ara que deies això d'impossible la fusió entre els clubs de futbol que hi ha a Sant Cugat, de futbol sala en tenim dos.
Exacte, i importants, Divisió d'Honor, no?
No, Divisió d'Honor no.
Estarà... La tercera divisió nacional, la tercera categoria...
La primera nacional antiga.
Exacte. Bé, i...
Són dos només?
Sí, només dos.
Pues també es podrien posar d'acord, no?
Jo crec que sí,
no?
Estaria de tot, però bueno, estem parlant uns de Sant Cugat i l'altre de la Floresta, que això és un altre dels problemes que tenim. Sant Cugat és una de les àrees metropolitanes més grans d'Espanya, concretament la segona, si mal no recordo, en la qual és Valldoreix, les Planes, la Floresta, no? I Mirasol, i això és bo per la Sant Cugat i és dolent per l'esport de Sant Cugat, perquè ara Valldoreix ja comencen a anar una miqueta per la Sucuta. Ja ho veuràs, i no tardarà massa en fer un camp de futbol, perquè t'arregna n'hi ha.
Home, ja era una de les promeses electorals que hi havia, i de fet...
Ja tenen club de futbol, Valldoreix,
sí. Sí, però no juga a Valldoreix.
No, juga a Valldoreix, sí, exacte. Mm-hmm. Vull dir que jo sé que a la llarga hi haurà, de quarta catalana, hi haurà un club que hi és ara, però vull dir, amb mica més de potencial, perquè nosaltres tots no podem agafar jugadors d'aquesta categoria. Mm-hmm. Per tant, i a més, tenint en compte que Sant Cugat creix, doncs aleshores falten instal·lacions en aquest cas, i tornem a estar al problema sempre. És el peix que es mossega la cua, això.
Bé, doncs potser d'aquí uns anys veurem un grup de no sé quina categoria catalana, segurament jugant, seria el grup de Sant Cugat, no? De categoria catalana.
Jo recordo, no sé si us en recordeu, el bàsquet a segona divisió,
sí.
Perquè a més el president no cosi meu, el que més hi havia, el vòlei a primera divisió.
Divisió d'Honor. Sí, però la història del vòlei a Divisió d'Honor era una adopció. Era l'equip dels bombers de Barcelona,
sí,
que va venir...
Però bueno, no va tindre continuïtat.
Amb nois i noies.
Sí, sí.
Bueno, de fet, d'allà una mica d'aquell pozo va néixer després el vòlei Sant Cugat. Bueno, no exactament, perquè l'arribada del senyor Castro amb una directiva que venia era de Sarrià, però vaja, que aquí hi havia... crescut alguna coseta.
Jo me recordo que era partit i veia el Canal Plus, sí. I sorties divendres la classificació i posava Club Volley Sant Cugat.
Sí, sí.
Sí. I feia il·lusió veure.
Home, el pavelló
que el nom
estava
de la ciutat...
ple.
Jo havia vist un Madrid Sant Cugat
de voler. Sí, sí, sí.
Mare Déu, no,
jo l'havia vist.
A rebentar,
sí, el pavelló ple.
Sí, sí, sí,
és que potser faltaria un esport.
Ara entrem en el model esportiu un altre cop.
Que fos marca referència. A Badalona tenen el bàsquet, sí. A Terrassa, l'hoquei herba, o sigui, hauria d'haver-hi una aposta. Jo penso que Sant Cugat té molts esports i aquesta és la riquesa i la grandesa
de Sant Cugat.
Sí, però faria falta algun esport que diguessis...
Perquè és el tema, no? Perquè és la línia...
Sí, però el problema està en quin dels esports. Qui ha de triar quin esport?
Jo no penso
i per què
no
s'ha d'apostar per un i no es pot apostar
no,
per...
No, no és triar, és diguéssim que cada club que tiri endavant, però no el frenis. No el frenis, si aquell equip va endavant, aquell club va endavant, doncs ajuda'l, evidentment es destaca, doncs ajuda'l.
Aposta per ell.
Aposta per ell, però diguéssim, no és dir tu, no, que cada un tiri de la seva manera. I aleshores llavors surt el que té més potencial econòmic, diguéssim, d'escola, de treball d'escola, en fi, jo penso que això és una cosa que...
I que quan un creix, quan un club a aquest nivell creix, a veure, al darrere... Estem en una població que hi ha molta gent jove molta gent que si veu algú que despunta s'hi pot volcar, hi ha moltes empreses a Sant Cugat que també podrien posar la seva si veuen que és algú que realment despunta, vull dir que jo crec que podria ser una bona aposta.
Jo vull dir, amb això vull dir també una cosa, nosaltres ja fa temps que tenim l'escola d'inscripció, l'escola oberta a la inscripció dels nanos, no? En aquests moments estem a punt de tancar-la. Estem a punt de tancar l'escola. Si no hem arribat ni a finals de... Bueno, hem arribat a finals de maig, estem a primers de juny. Vull dir que normalment les temporades futbolístiques s'acaben el 30 de juny. I s'obre això a l'inici del temps escolar, que és el setembre. I ara tenim ple això. És pitjor que els col·legis, això, ara, en aquests moments, les instal·lacions esportives. Què passa? Algú falla aquí, no?
Mira, jo,
falla, no sé el què, però
fa una estona he passat pel davant del Camp de l'Europa, a Barcelona. Havia una cua a l'oficina de gent que posava ja preinscripció per l'escola de l'Europa de futbol i així, hi havia una cua que en aquell moment devien haver-hi una cinquantena de persones hi eren. Que donava, arribava quasi i travessava tot el que és l'amplada del cap cap a baix pel carrer.
Al Sanco hi ha llista d'espera de 35 persones a hores d'ara. I al Mirasol s'ha hagut de tancar perquè és que no pots agafar més gent. Vull dir, hi ha gent que ha d'optar. Si no pot optar ni per Penya, ni per Sanco, ni pel
Júnior, també pel Mirasol, tenen opció.
Té la via del Júnior, no?
Sí.
Hi ha un problema. Hi ha un problema perquè hi ha gent que es queda sense jugar o acaba jugant a futbol escolar.
També es poden,
més,
però també es poden si fer ha... altres esports.
Sí, però vull dir que la gent que els agrada el futbol, doncs tenen aquesta problemàtica, no? Sí. I després, clar, també hi ha gent de fora de la ciutat que ve aquí. Es queda en categories més altes, llavors,
sí.
Hi ha gent que es queda
sense jugar. Però quan tu parles d'això, estàs parlant de fitxatges, no en el sentit mercantil estrictament de la paraula, sinó de portar un xicot, pot ser cadet, pot ser alaví, fins i tot benjamí, que això ja podríem parlar.
Uns quants.
Sí. Però d'aquestes categories sí és cert que es van a buscar jugadors per la comarca o per allà on calgui i s'incorporen com a reforços dels equips. No sé, aquí es podria obrir un altre debat. És lícit
és un altre debat.
Que s'incorporin en aquestes edats jugadors de fora quan s'està, en teoria, traient una plaça d'algú de la ciutat que la podria ocupar.
Però això és una...
Perquè això té a veure, i això també és un altre peix que es mossega la cua, amb el que sigui lícit o no que cadascú vulgui ser competitiu.
Sí.
Perquè no ens enganyem, si es porten reforços de
fora
és per un tema de resultats.
Evidentment, sí,
és un problema que ve donat per la mateixa política que fan els clubs. Vull dir, és una aposta que fa el club. Si la penya blaugrana aposta per anar-se a buscar els xavalets millors que hi ha per la comarca, doncs és una aposta del club. Què li pots dir?
Però jo també
una cosa és que t'agradi o no t'agradi.
El model esportiu pot marcar-ho, això, si volen. Poden marcar el model esportiu.
Però llavors ja té que ser...
Llavors ja dius,
tornem a la política.
Acceptes o no acceptes? Sí, evidentment, sempre.
Tornem a la política.
Sí, correcte.
Ara es planteja un tema.
Una direcció política que apostés per l'esport, que fes un model esportiu de què es vol a la ciutat.
Parla pel micro, Jesús.
I que la gent s'hi posés.
Hi ha solucions, hi ha moltes solucions.
Escolteu una cosa, ara us faig un plantejament, a veure què us sembla a vosaltres. Posem un nano de categoria cadet, un nano que hagi començat des del principi a l'escola, perquè ara comencen de molt petits. Comencen de l'escola, patufets, i són petitíssims. En categoria cadet, aquell nano, pel que sigui, el club decideix no pots continuar, i a canvi fa una incorporació d'algú de fora per reforçar l'equip. La meva pregunta és, això... no es pot interpretar com un fracàs del treball que s'ha fet amb aquell nen?
Parles d'infantil a cadet o de cadet a Monts Amunt?
No, jo he posat un exemple concret. Un cadet, o que pugui ser un infantil, és igual. Durant tots aquests anys enrere, tu has estat treballant amb aquest nen.
Sí.
Si aquest nen a una certa edat ja no et serveix, això no es pot interpretar com un fracàs? O sigui, no se l'ha sabut ensenyar o treure-li partit, aquest nen?
No,
és
el problema de que, si es prefereixes un altre que sigui més lloc que ell, que això pot passar. En el cas nostre no és aquest, és el motiu. Nosaltres, per exemple, tenim quatre infantils i es dona aquest pas quan passes a tres cadets. Evidentment es nota, algú es queda al carrer. Però això ja no és culpa nostra. Sí, podríem fer cinc cadets, però què? Llavors què ensenyes a jugar a futbol? Res. És problema d'instal·lació esportiva, ja ho hem denunciat mil vegades això. Hi ha nanos que es queden, i quan passem de cadets a juvenils, llavors cada mes, perquè llavors és competitiu, i per tant tens dret a buscar jugadors de fora. Considero jo que tens dret a buscar reforços. Per tant, en aquells moments, de tres cadets a dos juvenils, hi ha una quantitat de gent que es queda al carrer. Però no podem, considerem, els tècnics nostres consideren que dos juvenils en un camp de futbol n'hi ha prou per entrenar. No es pot posar un altre juvenil. Són més grans, l'estat físic és més gran i tal, i les tècniques són diferents. Per tant, és un problema d'instal·lació esportiva en aquests moments ja.
No hi ha, però
nosaltres n'hem renunciat a fer més equips. Nosaltres el que volem és més instal·lació, una altra instal·lació, i per poder fer més equips. però no per ser més competitius, perquè busques més problemes, sinó és perquè tindre a luchar més nanos.
Ja, però jo no estava parlant de reduir equips. Estic parlant de fer un canvi per un canvi.
No és un canvi per un canvi, exactament són diversos que es queden al carrer, no un, diversos que es queden al carrer.
Ja ho sé.
Evidentment sempre ve algú de fora, perquè coneix, perquè no sé què, perquè ha anat bé. Aquest moment, la política nostra moment és aquesta. Més endavant pot ser que digui, no, fitxem 11 de fora. Això no
I és correcte que portis un nano de fora i o sigui, com a compensació, com que jo tinc un interès en tu, no et cobro fitxa, no pagues res, et donem la roba i t'ho donem tot.
No parlo amb els altres, parlo amb la penya. La penya no. No.
O sigui, això no és un greuge comparatiu amb la resta de companys del mateix equip? Per què hi ha d'haver aquests privilegis?
I existeix, eh? O sigui, dic que Sant Cugat existeix. Jo no dic que aquí, però jo dic que nosaltres no fem això.
Però existeix.
Sí, sí, aquí i fora d'aquí.
I fora d'aquí.
Sí. No és per inculpar... Hi ha com el
mercantil i com d'altres que utilitzen aquest factor diferencial per... Primer tenen categories cabdals i després ajuden a... Sí. Econòmicament, és a dir, no paguen res. Després ja parlem del cas de l'Adam, que ja fins i tot alevins, infantils, cadets, els hi paguen els jugadors.
Allò és vergonyós ja, eh? Vull dir... Denuncio públicament, l'actitud de l'Adam no m'agrada gens, no m'ha agradat mai, i cap vegada m'agrada menys, perquè demostra que ells tenen un potencial econòmic, que foten el que volen, i evidentment doncs fan el que volen. I en aquest cas és el que està dient el Joan, que diguéssim, hi ha jugador, gent que no paga ja des de categoria alevins. I a més, t'agafa els jugadors a tu per fer de pont amb altres equips.
Sí, això és un negoci.
Això és més greu, eh? Estem parlant d'un jugador nostre de Sant Cugat per anar a l'Adam, que no hi va i es queda a Sant Cugat directament, eh? Això ho he fet moltes vegades. Això és una vergonyós dintre el món de futbol de categoria de futbol base.
Et volia preguntar, Josep Maria, amb la nova instal·lació de la Guinardera, amb el camp poliesportiu, vosaltres heu sol·licitat a l'Ajuntament i teniu respostes, han comentat alguna cosa?
Res, no tenim cap resposta ni tenen res. Ara no sé si ho sol·licita bé, perquè aquí no saps mai com ho has de fer, no? No sé si ho he fet bé, si m'he dirigit a la persona adequada, però evidentment sí, clar que hem sol·licitat. Però hem sol·licitat no per fer més equips, eh? Hem sol·licitat perquè, si veieu, l'institut s'han demanat ara una miqueta de començar a fer jornada intensiva.
Sí.
Bé, si demanen jornada intensiva, vol dir que els nanos poden anar a entrenar abans. La tarda tenen festa. Sí. Per tant, anem amb una miqueta...
Això és interessant, eh?
És molt interessant per mi. Aleshores, penso que llavors el futbolista pot entrenar abans i se'n va cap a casa. Abans. I aquest nano se'n té que anar a les 12 de la nit, que és una vergonya d'aquest país.
Sí.
És allò que em queixo jo. Perquè estem parlant de nanos de 15, 16, 17, 18, 19, se'n van a les 12 de la nit a casa. Sempre ho he denunciat, i això sempre. A més, ja fa anys que denuncio. Perquè el primer equip nostre se'n va dormir entre fet i fotut a casa seva, sopar una miqueta, quarts d'una. Això són tios de 24 anys, 20, 24 anys. Si fossin tios de 30, mira, els donin passar que s'aguantin així mateix. Però tios de 20, xavals de 24, molts treballen, altres estudien. Per tant, penso que és molt interessant jo. Sempre ho he denunciat i sempre he demanat una instal·lació per anar a entrenar abans, perquè se'n vagin a dormir d'hora. Perquè a més, si treballes, vas més cansat. Si estudies, estan parlant de gent que estudia carrera. Penso que no se m'ha fet mai punyetero cas, deixem-ho dir gens.
No, però aquest és un tema també interessant, el fet que els instituts facin la jornada intensiva, que deixarà instal·lacions disponibles.
Sí.
I que, per tant, les entitats, aquí sí que les entitats també us hauríeu d'implicar, segurament, també haureu de fer el mateix pas. Si això acaba quallant, si això tira endavant
sí.
realment funciona, les entitats també haureu de fer un plantejament.
Claro,
és a dir, organitzar-vos d'una altra manera, pensar que els equipaments li podeu donar una altra rendibilitat, marcant uns nous horaris, i és cert que això serà en benefici sobretot dels practicants.
Ja veieu que la penya hi estem a sobre aquest tema i ens agrada i volem tractar aquest tema i ens agrada, i penso que això que es queixen des de la part política de que hi ha una instal·lació des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda parada, inactiva, doncs això seria un
moment. És que estan buides.
Totalment, doncs això seria un moment de fer-lo servir, no? Per penso. Hi ha molt que arreglar aquest país, eh?
Està bé, eh? Avui hem entrat a un altre nivell, un nivell més pròxim, però no deixarem de parlar, ens queden encara 10 minutets, no deixarem de parlar de futbol, del que... Ahir vau veure la selecció, per exemple?
Sí. Estava a casa sense la dona i, per tant, va deixar de veure el partidet.
Contra la Xina, una selecció
una potència, que ha portat... Una potència mundial. No parlem de quina potència, classe de potència, però potència mundial, no?
Home, van donar feina, eh?
Sí, tant.
Pobrets, home, però van donar feina. feina.
Sí, sí, van donar feina i van demostrar que Camacho és un gran entrenador.
Com a mínim
perquè
els fa
tancar.
Perquè van
fer algunes jugades tàctiques i algunes coses que dius, ostres, aquests saben el que fan, eh? No fan el tonto. Vull dir que...
Sí, el que passa és que no els ha pogut classificar pel Mundial.
No, bueno, però... Però a veure...
Home, és que la feina no es fa en un
exacte,
dia, no?
Exacte, vull dir, és que...
Ara, el que passa que... El pobre traductor, el Camacho li va fotre una bronca...
Dos traductors, eh? Té feina, eh? Té feina, sí.
Imagina't, si ja és difícil entendre-la en castellà, sí. Imagina't en xinès, eh?
Molt bona aquesta, eh?
Sí, sí, és...
Jo recordo...
Va ser complicat.
Fa molts anys haver vist un partit a la Xina... i era com de tipus regional que xutava la pilota més on més, ara no tiren la pilota, eh?
Home...
Sí, vull dir que ara però, aguanten,
com, i com evoluciona Xina, sí. No està en aquest Mundial, però si no el proper a l'altre estaran, i a la que ens descuidem estaran per dalt de tot, eh?
Sí, sí. Serà una d'aquelles revelacions, no?
La cultura asiàtica té molta paciència.
Clar,
i el treball el deixen fer, no com aquí, que ara ja estan pensant en el Del Bosque, ja estan posant pals a les rodes, igual que l'afició del València, del Barça, aficions molt exigents. Val?
Sí,
i sobretot aquí la cultura de has guanyat una Eurocopa, has guanyat un Mundial i no serveix per res, o sigui, és patètic. Vull dir, tu pots criticar que no vagi Adrián, que jo personalment no ho entenc, però també s'ha de creure una mica amb el treball i amb els jugadors que té aquesta selecció, entenc jo, no? Perquè...
Veure, has de creure,
i l'estil de joc,
però que hem fet l'estil de joc que es manté. I a veure, i el partit, mirant, centrant només en el partit d'ahir, per mi Espanya no va jugar gens malament, eh?
No, va jugar bé, sí.
El que passa és que...
La primera part va ser més avorrida...
Sí, la segona va estar més bé.
Però qui és capaç de... Bé, la resposta ràpida a la pregunta. Vale. Qui és capaç de tenir la pilota tanta estona? El Barça. Al Barça també li costa fer gols, perquè cada cop els equips es preparen millor defensivament, perquè saben, igual que el Chelsea, que no tenen la pilota, i ells es preparen per quan tingui alguna... Ja arribaré, alguna tindràs, perquè l'equip rival...
Fer un golet.
Clar, sí, sí. Està tocant, i clar, tu estàs tancadet, però algun espai que deixin ja tindrem l'opció de contraatac. I llavors, clar, això també s'ha de valorar, és que quan juga el Barça o juga la selecció espanyola, a vegades la gent es queixa, és que clar, no xuten, no marquen, però clar, jugar contra 10 jugadors més el porter tancats al darrere amb dues línies de 5... no hi ha espais, o tens el Messi que inventa o que tens la paciència suficient o això és difícil,
però encara, ahir va fer unes declaracions al Joachim Löw, el seleccionador alemany, i va dir una cosa que és la gran veritat. Vull dir, va posar l'exemple del partit Barça-Chelsea de les semifinals de Champions, que diu, a veure, de cada 10 vegades que juguin, 8 les guanyarà el Barça.
Clar.
El mateix partit, exactament, els mateixos jugadors i tot. I és una mica això, no? El contrarient, sí, que hi ha les tàctiques defensives que cada vegada, però a veure, el que juga a futbol, al final s'acaba imposant. I pot perdre un partit i
perquè
li fan el contratar. Menys el Bilbao, però bueno, el Bilbao està... Diguem que el Bilbao està en una fase d'aprenentatge encara.
Sí, i encara continuarà aprenent perquè en Bielsa ha renovat un any, ja ho sabeu.
Té un equip molt jove... I que, a veure, si no li trenquen a l'equip, que és el que parlàvem les setmanes passades...
Jo espero que li trenquin, no amb...
Ah, perquè el Javi Martínez tingui el Barça...
Exacte, perquè penso que és el jugador idoni, el Javi Martínez.
Sí. No, Thiago Silva, no per mi no és el perfil,
Qui?
El Thiago Silva, per mi no és el perfil,
Ni el Neymar tampoc.
No.
Perquè ahir vaig veure el partit, una miqueta de partit. Vaig enganxar justament quan li fotien una escopinada a la cara al Neymar amb un contrincant.
Contra Mèxic.
Sí.
Però Brasil ahir...
Va guanyar bé, fatal, Brasil.
Brasil semblava,
No penso... El Neymar no el veig jugador pel Barça, Neymar,
Jo he vist algun partit.
Jo que anava a preguntar que quan vindria.
Si vagi al Madrid estaria encantat en aquests moments. Per lo poc que he vist d'ell, i l'he vist, em sembla que 3 vegades, i evidentment ahir va perdre els nervis, sense fer res.
Jo no vull avançar els aconteixements, però... per mi Neymar és Robinho 2.
Correcte, estic d'acord.
Sí?
Estic d'acord totalment.
Jo tinc els meus dubtes encara, Jo hi crec, jo soc un jugador molt que hi crec.
Sí, a mi em precipito, clar, però...
Potser, sí, pot ser, clar.
Potser no ho veiem jugar amb regularitat. Jo l'he vist jugar algun partit així esporàdicament, i vist i això. I a mi hi ha hagut partits que sí que m'ha donat el perfil Barça.
Però el que passa que la Lliga Brasilera no deixa ser la Lliga Brasilera, vull dir...
Sí, exacte, vull dir que està falta veure-ho.
Està molt subdividida, sí.
Amb un ritme més alt, intensitat...
Però falta veure l'equip, però el Neymar és un jugador que jo l'he vist molts partits jugant per l'equip, O sigui, que diuen que és molt individualista i així.
Sí, ho és.
Però jo el veig individualista a nivell, no comparable amb el Messi, però sí de que, a veure, que quan pot, aposta i fa la jugada.
Sí, evidentment.
Aposta i fa la jugada quan pot. Però quan ha de jugar per l'equip, jo he vist algun partit jugant bastant per l'equip, Ahir va ser... moltes pilotes i...
Ahir et dic, va ser patètic, el Castell.
Ahir sí, ahir no vaig veure sencer, però vaig veure una part i...
Segurament ens falten més elements de judici per poder valorar el que...
I després et tracta, que és això. Que és això, que jugadors d'aquest tipus, a veure, no és el mateix quan els veus jugar allà que quan els portes aquí.
Clar, és que ara el que tenim és una impressió.
Maxi López era el rei a l'Argentina.
Sí. Exacte.
Després va venir al Barça, se'n va anar a Rússia, ara està el Milan cedit pel Catania, sí. I em sembla que torna a menjar Catania, és cap allà.
Sí. Sí. Ah, sí?
Deixa, el Joan ha dit una cosa de problemes de pals a la roda del Bosque.
Sí.
Amb aquest rotllo de pals a la roda dels entrenadors i tal, el màxim... que té màxim de partit de rècords d'Espanya de seleccionador, és el meu ídol de tota la vida, és el Kubala encara. M'agrada recordar-ho perquè és el màxim, el que té màxim de partits al frente de la selecció espanyola, la d'Eslau Kubala.
I el que li va deixar ben clar que el problema d'Espanya no el solucionaria la selecció espanyola és el Vicente del Bosque precisament davant del Rajoy.
Sí. Sí, sí, va estar bastant sí. Bé. Eh?
Rajoy Guardiola, déu-n'hi-do. Guardiola del Bosque tenen... No. O sigui, tenen un domini ampli del missatge comunicatiu. Vull dir, portar el Real Madrid d'aquella època, en Zidane,
sí.
Figo, tota aquella gent...
Figures, sí, sí senyor. Sí,
era
senyor.
Complicat, eh? Sí. I ell què va fer? Va tenir la intel·ligència de no fer soroll. Vull dir, una altra... M'hagués agradat veure el Mourinho amb totes aquelles figures, amb els incendis que és capaç d'encendre, que hagués passat allà, però en canvi el del Bosque i com un senyor va marxar del Madrid com un senyor.
I guanyant una Copa Europa.
És que és un senyor, eh? Jo el conec personalment i és un autèntic senyor. Eh? L'únic defecte que té és que és madridista. Això l'he dit a mi mateix.
Vosaltres us imagineu ara que posava l'exemple el Joan de Guardiola i del Bosque capitanejant dues seleccions disputant l'Eurocopa? Qui podria aquí? M'esteu seguint o no?
Sí,
sí.
Depèn.
Perquè els he vist una mica, dic, potser és que estic a la parra jo.
Els entrenadors són tots dos molt bons, però també falta veure els jugadors que tens a la darrera.
Estem parlant de la selecció catalana i de la selecció espanyola, que evidentment ara mateix no podrien jugar juntes l'Eurocopa.
Menys mal.
Però futbolísticament, si poguessin competir, imagineu-vos una selecció catalana dirigida per Pep Guardiola i una selecció espanyola dirigida per el senyor del Bosque.
No seria possible.
Estem parlant, perquè clar, els comparem, els estem comparant.
No seria possible perquè està...
Les peces no són les mateixes.
I al Cruyff on hi ha Money...
No ho deixaria.
No ho deixa. I a sobre que pogués anar...
Però és igual. Obviem que...
Jo dic una cosa que no és possible per la següent. Deixeu-me dir que... ens portaríem un disgust molt gros a algunes persones.
Per?
Perquè si llavors obligues a un senyor a dir-li bueno, tu que jugues amb la selecció espanyola
perdona, ja arribarà un moment que s'haurà de fer.
I llavors ens portaríem un disgust molt gros per part de jugadors que hi ha en aquests moments. Si ho fessin ara, t'asseguro jo
que... Tu qui vols anar, amb el papa o amb la mama?
Exactament, correcte. I això és... Molta gent tindria un disgust gros.
El jugador és per naturalesa egoista.
Correcte.
La naturalesa és egoista, llavors, a veure, apostaria, en aquest cas que se li presentés aquesta dicotomia, apostaria pel que veu que pot treure'n més en aquest moment entre una selecció catalana i una selecció espanyola, per desgràcia.
Home, és que mentre no pugui competir la selecció catalana oficialment a la mateixa alçada que l'espanyola...
Però a veure, i encara que posem que poden competir, la selecció catalana queda reduït, allò per fer un equip competitiu de veritat, queda amb un marge molt poc per escollir. De jugadors. La selecció espanyola té un marge molt ampli, encara que tingui que prescindir dels del Barça.
Té més territori, més geografia,
clar,
més...
Perquè l'Iniesta no podria jugar amb Catalunya.
Clar, és que és això, vull dir que...
Es podria nacionalitzar.
Bueno, però siguem realistes. Si en aquest moment, amb la situació actual, es fessin les dues seleccions, ens suportaríem una decepció, no ja per el que diu el Félix, de que s'hi apostaríem per una o per l'altra, sinó perquè el potencial baixaria molt la Catalunya com a selecció.
Sí?
Per lògica, perquè a veure, tens l'equip, però va, dius, va, agafes la base del Barça, però que agafes la base del Barça, però li treus el Messi, li treus l'Iniesta, li treus el Villa, li treus
el
Pedro, els tindries que treure, en teoria, si fas una selecció.
I el Busquets,
home, fem les Canàries independents, també.
Va, treus aquests jugadors que en teoria no podrien jugar i et queda una selecció...
Home, sempre pots repescar l'Oleguer.
Ah,
de capità. Bé.
O els Salades.
Aquestes coses, parlar per parlar, és molt maco i així, però a l'hora de la veritat...
La realitat és la que
mana. De debò penseu que no... Que
en aquest moment?
En aquest moment no. No s'ha donat un pas importantíssim ja amb això, però bueno, falta molt.
Clar, falta molt, és això, vull dir que... més competitivitat, bé. A veure, siguem realistes a Catalunya, sense menospreciar cap club, que ningú es senti al·ludit i ofès. A veure, futbolísticament potent està el Barça, i punto. L'Espanyol en aquest moment, per desgràcia, no està i pateix molt.
Jo tinc una curiositat.
L'Espanyol, que m'agradaria parlar de l'Espanyol, perquè és un club que, encara que considero culer, li tinc bastanta simpatia, perquè he estat molts anys treballant amb ell, l'Espanyol el que té és una política des de fa anys i anys i anys totalment equivocada i que no fotran mai res.
I ara s'hauria de...
Un minutet, i acabem.
S'hauria d'explicar tot el que està passant al futbol base, perquè Morales marxa, val? Entra Àlex García com a nou coordinador al futbol base, i ara que ella estava manant, de cop i volta li diuen, no, l'Espanyol B i el juvenil A, tu no el coordines. Per què? Si serà el coordinador del futbol base, per què? Després de la campanya que està fent el juvenil A, campió de Lliga, subcampió de la Superliga, i ara han arribat a semifinals de la Copa del Rei.
Jo conec molt a fons a l'Espanyol, ja, i t'asseguro
que... Què s'amaga, ja?
Ui, les catifes.
No sé, però...
Senyors, parlarem un altre...
I més
mira, la setmana que ve, voleu venir?
L'aparell de qüestions és que...
Hem d'anar tancant, eh?
L'Espanyol, els veterans de l'Espanyol, el dia de l'homenatge al Kubala, van estar allà presents, i això és d'admirar.
Perquè són veterans, sí, i saben el que han de fer.
I l'altre és el robo del siglo d'aquest any, i l'any passat continua sent el mateix de fa moltíssims anys, que és el del Di Stéfano amb el Real Madrid... que és el robo del siglo d'aquest i de l'any passat.
Ho ampliem la setmana que ve, vale, dilluns. Sí, sí. Tindràs paciència, no?
Sí, tant.
Com els orientals? Sí, sí. Molt bé. Doncs pues, tornarem a...
Em pensava que deia el Vallès Oriental, del grup de Tercera Catalana.
No. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sabeu que tornarem d'aquí una setmana. Mentrestant, aprofiteu el temps i ens tornarem a trobar aquí. Adéu-siau.
La Tertúlia Esportiva, equip d'esports.